i pagaments per la teua factura.
La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Dotze i dos minuts del migdia, 18 de març, un dia en molta pluja, canvi d'horatge, raro per a que s'assome la Pasqua, però una reflexió. Més que una reflexió, unes dades que ens han arribat que jo pense que ens faran reflexionar de lo que està passant al nostre voltant. S'ha fet una enquesta en la ciutat de Vila-real. Esta enquesta diu que no té ninguna sorpresa, en la ciudad castellonense, donde Vila-real, en el PSOE de Benlloc, seguiria cómodamente y no me espullaría Vox. Ara sí, es comencen protagonistes, dos horetes en tots vostès, en tots vosaltres. Maria Ventura, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
I Víctor Manuel Rubio Bóveda, també, bon dia a tu.
Bon dia, Susana.
Què vos pareix aquesta enquesta que han tret?
M'ha impactat un poquet, sí que és veritat, no? que Vox puja fins a dos regidors més, no? Així a la ciutat de Vila-real.
En este cas, el dia de les eleccions, el dia que vam conèixer que entrava a formar part una altra volta dins del que entrava una altra volta, no, que entrava per primera volta.
Clar.
Dos partits, com eren Unides Podem i també Vox, que van estar fins i tot hasta última hora a punt de caure de no entrar i finalment entre en cada un regidor. El que no ens esperàvem és que després de tot este temps Unides Podem, ni siquiera Isca.
Sí, això també, la veritat, i ses vos que deixa aquesta enquesta també és cridaner, no?
I que el que se consolida és Vox traent dos regidors més que l'altra volta, perquè tenim que recordar als oients que la ciutat de Vila-real té un de Vox i un de Unides Podem, que van entrar a formar part per primera volta del consistori de Vila-real. Tenim que recordar que el Partit Socialista tenia una majoria absoluta en 13 i el que ens diuen ara és que ell, José Benlloc, tindria 12 regidors, 5 igual que les altres eleccions en tindria el Partit Popular. Finalment, Compromís se quedaria com està, Podem cauria, Ciutadans també se quedaria com està hasta ara i el que pujaria serien aquests 3 de Vox. Que en este cas, clar, si tu analitzes, Vox que se n'han portat, un del PSOE i un de Unides Podem?
La veritat és que no entenc molt bé com un vot com els vots del PSOE i de Unides Podem poden afavorir la pujada de Vox, no? Perquè en ciències polítiques no seria lògic. Sí que és veritat que hem vist durant totes aquestes comisses que hi han hagut darrere, no? Que, per exemple, seria en el cas contrari, que seria que Ciutadans baixa i se'ls engolís Vox, no? Però en aquest cas és contrari, és clar.
I fíjate, esta enquesta la fa esdiario.com, que és un periòdic que, si bé ens coneix, no està dins de la idiosincràsia, però tu i jo, Maria, que sabem ben bé com estan així les coses, en una de les seues en el seu article hi ha un moment en què diu que el PSOE obtendria el 45,6% de los votos, un punto menos que en el 2019 y 12 concejales, uno menos. José Benlloc seguiria de alcalde, ya sea con el apoyo o la abstención de Compromís. Tu veus si se pacte o si s'abstenció de Compromís actualment?
Avui en dia no.
Jo veig més un apoyo de Ciudadanos.
Exacte, això sí.
Dins del govern del senyor Benlloc. Cosa que en Castelló sí que, de veres, que jo no domine tant l'Ajuntament de Castelló, lògicament perquè no estic allí, no estic tan centrada. Tu i jo estem més centrats en la ciutat de Vila-real, que és la ciutat més important després de Castelló, o almenys la que més habitants té. Sí que diuen que el Partit Popular recuperaria l'alcaldia en el apoyo de un Vox disparado. Recordem que Vox en té 1 i passaria a 5. Tindrien 10 el PSOE, igual que va traure en les eleccions passades, en la ciutat de Castelló estic parlant, Però qui cau? Pues en Castelló Podemos desapareix. Compromís en Castelló baixa 1 i Ciudadanos en Castelló ne baixa 2.
I tot això se ho engolís Vox?
Sí, perquè el PSOE se queda igual, puja Vox, però ahí sí que ja arrebataria l'alcaldia al Partit Socialista en Castelló. Esta enquesta l'han feta, lògicament, antes de que ocorrirà el 15 de març.
Tot el terratrèmol polític de Ciutadans, no? S'ha fet abans de tot això.
Està publicada el 15 de març, el que passa és que, clar, la enquesta serà d'antes, que tu ja saps.
Clar.
I el terratrèmol de Ciutadans. El que passa és que el que ha passat en Ciutadans, jo crec que en el sentir de la gent, de la ciutadania en general, jo crec que ja tenien idea de lo que estava passant en Ciudadanos.
Sí, jo crec que després de les eleccions catalanes, no, es veia un poquet esa baixada de Ciutadans. Jo crec que a lo millor des de la formació taronja lo que es va intentar amb aquesta moció de censura a Múrcia va tornar a intentar resorgir, però clar, lo que no s'esperaven era el contraatac d'Ayuso a Madrid, perquè molts diuen que, pese que a la presidenta de Madrid diguera que Ciutadans anava a presentar una moció de censura, es veu que des de dins del partit de Ciutadans no ho tenien ningú pensat.
Per cert, parlant de Ciutadans, Bonich, l'actual portaveu de la síndic de les Corts en el Partit Popular, diu que no tant si té que parlar de fitxar a Toni Cantó com de recuperar els votants de Ciutadanos. Quina por li té, no, Toni Cantó?
Home, la veritat és que ja són molts els que diuen que bé, que a lo millor Toni Cantó es passa al Partit Popular. I, és més, fa unes setmanes vam rebre així una nota de premsa del Partit Popular, de la Comunitat Valenciana, que li oferia a Ciutadans, no, quan encara no havia passat tot això, a que s'uniren per a les pròximes eleccions, unir forces, no, i fer front al Pacte del Botànic.
Per cert, Cantó no descarta anar al míting d'Ayuso, augurant que Ciutadans se quedarà sense representació en Madrid i demanant el voto útil.
És que, clar, l'altra part és que jo crec que Toni Cantó sí que es vol allunyar de la Comunitat Valenciana i vol volar fins a Madrid, no? I això és la clara demostració.
No tenim que oblidar que Toni Cantó, al pertenèixer al món que pertenèix, era una persona molt popular i, en definitiva, en qualsevol comunitat que se presente, ell és conegut i no fa falta que siga tampoc que li facin massa propaganda. Per lo tant, si Cantó está en els mítings d'Ayuso i demana el voto útil, de Baix no serà, eh?
No.
Bueno, no m'ha post res en vosaltres, però jo crec que acabarà en un programa de la vesprada de la televisió.
Bueno, això ho va dir... a veure, Risto li fa la invitació. Ell té, ara, com té una popularitat que ell, a més, no va descartar, i que ara ell, per una entrevista, mata, ja vos ho dic... El que fa és dir-li-ho en directe i ell diu, bueno, pues per què no? Me'n vaig de tertulià. Per què? Perquè el que jo diga tingui els meus seguidors i jo en este moment estic arrastrant, i a ell no li interessa desaparèixer dels mitjans de comunicació.
No, és el cas que tenim de l'expresidenta Cristina Cifuentes, que va fitxar per el programa d'Anna Rosa, inclús se la va proposar per anar a reality shows i ella no va fer... no li va fer asco, no, diguem, i està, a més, en aquest món de tertuliana, o sigui que...
En este cas, el que diu Toni Cantó és que ell el que va fer és una campanya contra el PSOE, que ell anirà a recolzar el voto útil per anar contra el PSOE, perquè, en definitiva, ell el que vol és frenar aquesta part, i jo dic, jolín, haver pogut anar de candidat, haver tingut a Pablo Iglesias en Madrid, haver tingut a Toni Cantó, que per cert no estan massa contents i no volen, Ciudadanos al final lo volien a Aguado i se l'han tingut que tragar, o l'han tingut que recolzar perquè no hi ha més remei, que és el gran problema que té el partit Ciudadanos, de que no s'aclarissin ni ells.
Sí, perquè a més lo que diuen és que el màxim problema que hi havia en esa coalició és que Ayuso no es duia bé amb Aguado, per tant, si al finalment el duen com a cap de llista, doncs no crec que es donarà una altra volta un pacte entre el Partit Popular i Ciutadans després del que ha passat, no?, a l'Assemblea de Madrid.
Toni Cantó, seguís dient, me voy a dedicar a hacer campaña activa, por lo pronto estaré en mis redes, en los medios que me inviten y donde sea, para recordar a la gente que lo que ha dicho el PSOE en la Comunidad Valenciana. En fin, ahí vamos. El que ho buiga, que ho entenga, i el que no ho interprete, i m'encantaria que algú volguera donar la seva opinió. El que passa que és més fàcil que ho diguin en xarxes que mos diguin en la ràdio, perquè clar, a mi diuen, jo penso això, però no digues que sigui jo la que ho pense. Víctor. In the town where I was born lived a man who sailed to sea. Què estem sentint?
Quina aigua està caent, eh?
Veuràs, quan sé que esta nit juga al Villarreal i plou, és símptoma de que guanyarem. Avui ens mereixem sentir la cançó ben a gust. Plou, cançó animant-nos el Villarreal, com quedarà? Va, fem una porra, no?
Va, 2-0, dic jo.
Tu 2-0. Jolín, és que t'ho has assegurat molt. T'ho has assegurat molt. Va, i no mos has dit a canxa. Bueno, jo te dic 1-0. Maria, te ho han dit a pitjor.
2-1, vos pareix bé 2-1.
Perfecte. Val. Inclús empatar-nos servís, avui, que és una eliminatòria i portem un 0-2 d'allí, de Kiev, d'Ucraïna.
Vale, el meu és 1-0. El de Víctor, 2-1.
No, 2-0.
2-1
és
meu, val?
2-0 i el de Maria, 2-1. Vosaltres, al que ve de fora, n'hi ha igual, eh, Víctor?
Dir que també a les 7-5 xual molt de contra el Granada, que també... té el Granada 2 gols de ventatge, que ahir el Bayern va eliminar 2-1 a la Lazio i el Chelsea 2-0 a l'Atlético de Madrid de Simeone, que Sara Sorribes segueix en el torneig perquè ahir la seva rival se va retirar, demà jugarà els quarts de final a les 5 de vesprada d'un altre torneig, ja ve de guanyar-ne un, que els meus Warriors van tornar a guanyar 108-94 a Houston, i després de públic, al final en Florida només hi hauran 25.000 espectadors, perquè el senyor De Santis ha dit, com es comença a donar tanta vara, al final me passarà factura.
esta nit i jo suposo que tindrem el camp bé per a poder jugar segons la... Tindrem bones condicions.
Si no? El dia aquell del Maccabi, que crec que van caure 70 litres en mitja hora, se va jugar, jo crec que avui jugarem. Damunt, crec que després per les 4 o 5 de l'esprada ja para de ploure.
Me dones, lo primer que vas a fer és donar-me dades del Covid, Maria?
Sí.
Val. Farem un comentari quan estigues donant les dades a col·lació de la vacuna d'AstraZeneca.
Val, perquè s'han notificat 144 casos nous de coronavirus confirmats, 24 a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 533 persones ingressades, 33 a la província, amb 5 pacients encara a l'UCI. S'han registrat 15 defuncions per coronavirus des de l'última actualització i una persona ha faltat ací a la nostra província. Ja són 773 les persones que han perdut la vida des de l'inici de la pandèmia. S'han registrat 5 nous brots des de l'última actualització. Tenim un brot a Vinaròs amb 4 casos d'origen laboral i un altre d'origen social amb 4 casos a Castelló de la Plana.
Bueno, pues AIR, la Conselleria de Sanitat Universal, va notificar al Centre Nacional de Farmacovigilància el registre de 3 casos de trastornos en la coagulació en pacients als que s'havia administrat la vacuna de AstraZeneca en la Comunitat Valenciana. Aquestes 3 persones tenen 38, 41 i 50 anys. Actualment s'està estudiant i avaluant. Ningú d'ells replega el diagnòstic de trombosi cerebral. Però, vamos, senyores, que els han baixat les plaquetes, eh? En fi, continuem, Maria.
Sí, parlem ara d'ajudes perquè les empreses de transport discrecional per carretera podran optar a les ajudes del Pla Reactivem Empreses de la Diputació de Castelló. Uh-huh. Val? Ja sabem que estan un poquet ja... perfilant totes aquestes ajudes, malgrat que des del Partit Popular Isabel Bonitxair va fer una roda de premsa des de Paterna i ha criticat moltíssim que encara les ajudes que tant de rebombori van crear per anunciar-les, no, este pla resistir encara no ha arribat on tenen que arribar, que és a les empreses, no? Seguim parlant de la Diputació perquè la institució i Salut i Comunicat s'alien per a donar oportunitats formatives i laborar a les víctimes de l'esclavitud sexual. Segons ha avançat la vicepresidenta i diputada de Benestar Social, Patricia Puerta, aquest projecte treballarà a peu de camp amb les dones que exerceixen la prostitució perquè puguen eixir de la situació d'abús en la qual viuen i reconstruïsquen les seues vides amb tota la dignitat i seguretat. M'ha agradat molt aquesta notícia, per això he volgut dir-la, no?, en públic. Totes aquestes col·laboracions que fa la Diputació pel benestar social de tothom és ben rebuda, no?
Però sobretot, Maria, aquestes dones que sabem que són dones que la majoria d'elles s'han vist abocades i no saben com eixir.
Exacte.
Si no se'ls dona una via, una llum, no podran... que després puguen elegir, però donem-li, estenem-li la mà i elles que després valoren si volen o no volen seguir en ixe, per ixa via, però que decidisquen si volen estar en ixa vida o no.
Després també parlem de que la Guàrdia Civil ha detingut a 2 homes de 37 anys com a presumptes autors de diversos delictes d'estafa per estendre xecs en descobert per un valor total de 53.160 euros.
Sí, i dona't compte, és en una localitat, en una entitat bancària de Borriana on presenten esta denúncia a la Guàrdia Civil perquè arriben dos xeques i la empleada del banc diu sí, a mi algo no me quadra.
Uh-huh.
Això va ser en maig de l'any passat i doncs, la Guàrdia Civil es comença a analitzar esta documentació que van aportar des de la entitat bancària de Borriana i han arribat a la conclusió de que van arribar a cobrar un xeque de 4.200 euros. I com ho feien? Pues, un d'ells extendia el xec a nom de l'altre i este últim anava a l'entitat bancària i el cobrava. Però, ojo, només van colar 4.200 euros. Van finalment arribar a una quantitat de 54.000 euros aproximadament, 53.000 euros, sumant tot el que havien estès per ahir. Però en realitat només van ser 4.200 euros i, te dic jo, per si algú té tentació de poder fer aquestes coses, pues que no és tan fàcil fer un xec i poder cobrar-lo.
I ara sí, Susana, si te pareix bé, ja ens venim a la localitat de Vila-real. Primer parlarem d'una nota de premsa de Compromís perquè proposa apostar per energies alternatives i alerta dels efectes d'usar fonts d'origen nuclear i fòssil. Després, respecte a Vila-real, l'Ajuntament, no, ha comptabilitzat 14 sol·licituds en la convocatòria d'ajudes directes a l'oci nocturn per a pal·liar els efectes de la Covid-19.
Sí, en tindrem sobre la una del migdia el regidor d'Economia, Xus Madrigal, que ens contarà qui són aquestes 14 empreses i si en realitat arribaran a cobrar més de 3.000, perquè clar, si n'hi ha 50.000 euros i se tenen que distribuir per aquestes empreses, comptem que van dir que les discoteques tenien un 20% més i veurem si les dos que hi han ubicats en la ciutat de Vila-real les han demanat, i si no ho han demanat, els altres 50.000 són a repartir entre les 14 empreses.
I per últim, Susana, dir que pluja i ambient fred en l'entrada de la primavera en la Comunitat Valenciana. Les màximes tindran pocs canvis i hi haurà gelades febles a l'interior, aixina que no perdem de vista el paraigües fins al diumenge.
Sí, diuen que fins i tot s'assomarà la neu en alguna muntanya.
Sí, sí, correcte.
Bueno, sabem que de Pasqua és que n'hi ha hagut més voltes que hem vist neu, eh? És dir, tampoc és tan estrany. El que passa és que quan ve Pasqua tot el món ens preparem per anar llevant-nos roba i en este cas ens haurem de posar roba.
No, que quasi sempre, perquè han sigut sempre moltes les cofradies que a Sevilla, no? Que per exemple molts anys no han pogut eixir malgrat la pluja, però inclús a Falles molts anys també la crema s'han vist paraigües, no? En esa plaça de l'Ajuntament de València.
És l'última que se va fer, crec.
Sí, sí, exacte. És que jo crec que tinc a la meva memòria l'última crema que va ser amb pluja. És més, ahir, quan parlàvem en l'artista Fallero, ens va dir que bé que enguany haguem tingut una planta fenomenal per el sol que teníem, no? I altres anys no tenim esa sort, no? Perquè el vent i la pluja fa de les seues i enguany no haguera sigut aixina.
Però bueno,
encara,
però avui... És dir, avui frena, està plovent, eh?
Sí, lo frena, haguera sigut banyada l'última part i demà la crema també.
L'any que ve tindrem Falles. Què vos pareix?
Jo crec que
si no,
sí.
Si no tenim Falles, l'any que ve és pa fer-mos-ho mirar, eh?
És més, des de ahir, per exemple, després tindrem a l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, que ja es van reunir amb conselleria alcaldes de moltes localitats falleres, i clar, tots estan demanant que, per favor, les falles que estan des de l'any passat guardades a la Fira de València es tenen que cremar d'una o altra manera perquè els ninots... el fred i les temperatures i les condicions, doncs, els hauran fet malbé perquè són obres efímeres que estan pensades, doncs, per a un temps i cremar-les. I, clar, pateixen els seus danys i diuen que, per favor, que enguany, encara que siga i com siga, però que es cremen els ninots per també l'any que ve poder tindre monuments nous i poder també que evolucione tot el sector econòmic.
Dona compte, en les xarxes socials n'hi ha un tuit que posa en un pseudònim, Clarinet Normalet, i diu: la sort és que avui ningú dirà, fa dia de Falles.
No, no.
Molt graciós,
Els dies enrere sí, però avui no.
Una estoneta, una pauseta de publicitat i anem a rebre el primer convidat.
Estás a la 92.2 FM.
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
No esperes más. Llegan las ofertas especiales Hyundai Mobi Corea. Liquidación de 23 unidades de vehículos gerencia y demostración. A un precio irrepetible. Mobi Corea, tu concesionario Hyundai en Castellón.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puedes irlo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Si sales y te olvidas de las tarjetas, no hay problema. Segura que llevas el móvil. Con tu teléfono y la app de Grupo Cajamar podrás pagar en cualquier sitio. Consulta en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
¿Ya está aquí?
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan. Con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 20 de marzo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Com ens agrada la música que ens poses, Maria? Dona't compte que tenim els convidats ballant, també, encara que la gent no ho vegi. Els dic convidats perquè avui, a més de tindre a la presidenta de Davi, tenim un convidat nou. Ell és José Vicente Sorribes. Bon dia.
Bon dia.
José Vicente, per què, la gent se preguntarà, per què està esta persona ahí? Bueno, pues perquè tu i Imma esteu fent un curs que està subvencionat per Labora.
Ai, sí, és.
I és un curs d'administració d'empreses, no?
Efectivament. Estem fent el curs per aprendre un poc més i tindre més oportunitats per a trobar un bon treball.
Uh-huh.
I en este moment vam començar fa un mes i mig i res, pues ajude a Imma en les classes i després fem també un repasset.
Vale, i tu m'estàs dient, José Vicente, que tu ajudes a Imma, de quina forma, o sea, com pot rebre un alumne una ajuda d'un altre alumne?
Pues en estos moments pues estem fent el paquet d'ofimàtica. Entonces a ella li costa un poquet més el tema de la informàtica i li ajude a saber utilitzar bé esos...
Perquè, evidentment, el problema que tenim en esta quantitat de diferència d'edat és que vosaltres no heu nascut... perquè tu quants anys tens, José?
Jo 24.
Ja veus.
A mi no me preguntes, eh?
Entonces, ahí sí que domines molt bé això i ella te aporta coneixements de lo que ella sap.
Claro. Jo l'ajudo a ella i a mi també.
Val. Imma, com ajudes tu a José Vicente?
Oi, moltes coses, perquè realment jo tinc una experiència que ell pues, no la té. I
tu
clar,
tens l'experiència de laboral, dels treballs.
I tot, clar, i moltes coses.
I és una forma de sumar les noves generacions sí. a les generacions que ja portem anys rodant, no?
Clar, a mi les tecnologies, val, fa 4 anys més o menys pues, vaig començar una miqueta, però ara estic molt de valent, és un nivell molt avançat. Cal dir que això és un certificat de professionalitat de 890 hores, o sigui, és algo molt serio, ja estem en un nivell que apreta i clar, això pues cal especificar que no és una cosa molt, molt fàcil, però bueno.
José, tu l'has vista, Imma, la llavor que fa dins de Adavi?
Pues l'he vist poquet, però sí. cada dia la laboré més i aprendré moltes coses d'ella.
Sí. Sí.
O sigui, tu eres una persona que està formant-se per a trobar el treball que tu consideres que millor vas a desempenyar
sí.
i te dones compte com arriba gent que quizà ja ha portat molts anys treballant i busca tornar a incorporar-se al món laboral, que és dur, eh?
Sí, és molt dur que apleguen després
sí.
i trobe oportunitats abans aquestes persones que tenen més formació que saben més de les coses, però per la seguretat o per X motius no les volen.
Tenim gent jove molt, sí. molt, molt preparada, molt preparada, molt. Diguem, acadèmicament.
Totalment, sí.
I en molt poca experiència.
Sí.
I per una altra part tenim gent en moltíssima experiència, però molt poc preparada acadèmicament.
Sí, sí. Hi ha un, realment, és un abisme el que n'hi ha per una banda i per l'altra. Perquè...
Però dona't compte, en este cas, vosaltres vos heu sumat.
Sí, sí, sí.
A més, dona't compte, sou home i dona.
Sí.
Dona't compte que quantes peculiaritats tindrà esta suma. La joventut se suma en l'experiència.
Totalment.
I, a més, per part teua, per part de José, el que viu és la part d'Imma de buscar feina tant a gent gran com a gent, sí, gent menuda.
Sí, molt bé, clar que sí. Això, és que cal dir també que ell realment no ho pensava això, no? Però en el moment que jo li vaig dir, mira, José, a tu, clar, ell és molt informàtic, saps? Controla una barbaritat, és la generació de la digitalització, no? I li vaig comentar, per què no me tires una maneta això perquè se m'està atravessant i tal? I, bueno, que van fer ahí de sobte un acord, no? I saps què? Que el reste de la classe està començant a fer el mateix clar. Que nosaltres.
A veure, és en ideal. Definitiva és el que jo volia arribar a esta conversa de
sí.
No hi ha res millor que la suma.
Sí.
I que es comencem a dependre a sumar, que no vegem sí. a la persona jove com una amenaça, sinó com un complement.
Clar.
Jo parlo des de la meva part, i que la gent jove no vegi la gent major com una pedra que no poden menjar.
Efectivament, a mi és que Imma m'aporta coses que...
Sí.
Això m'aporta per l'edat que té
clar.
I per l'experiència que té.
Claro, en este cas seria, perdó, una pedra a on tu pugues créixer, és a dir, tens que tindre algo sòlid per a poder créixer, i tu tens en ell allò que t'aporta que tu no has arribat a
clar.
Poder aprendre, perquè clar, dona't compte que una persona inclús quan emigra a un altre país com ja és molt major, li costa molt aprendre l'idioma, perquè
sí.
en funció de quan vas fent-te gran arribes o no arribes, per tant és una bona és un bon tàndem, per què? Perquè clar, ara nosaltres donem ofertes d'emple, José,
sí.
i què fem? Diem, senyores, entren a la pàgina web, penges el currículum i, val, a tu te diuen entre penja un currículum i ell, opa, tu és res. I això ho diuen a una persona de 60 anys que encara és molt productiva, però molt,
sí.
i te diu, ja m'ha parat. Algo que tu veus que és el més fàcil que
sí,
hi ha,
sí,
a que sí?
Sí, així no és, així no és. Sí.
Pues per això estem així, no?
Per això.
pues tu donat compte que jo ara... te diré, José, lo que fem Imma i jo, així, i espero que a partir d'ara ho feu Imma i tu.
Clar,
vale?
Clar.
Jo ara te faré el dueto que fem tu i jo,
sí.
i a partir de la setmana que ve, si a José li ve bé,
Ostres, pues
podes
mira.
Començar a fer ell el dueto. ¿Te pareix,
sí?
José?
Claro.
Vale, Ima, has vingut en ofertes de treball, com sempre, que al final sí. És el que li interessa a la gent.
Sí.
Vale? Què ara heu de pensar també que dins d'Adavi tindreu a Ima, però que també tindreu a José, i que si el problema vostre és la informàtica, José vos dirigirà?
Mm-hmm.
O sigui, que al final i simples guanyant. I es comencem a donar aquestes ofertes d'empleo que tenim, per exemple, la red Iris en principi,
sí,
no?
Sí, saps que ahí en el Facebook d'Adavi, ahí tenim la red Iris, que és per a perfils medios altos. Eso, claro, lo que pasa es que en este caso he cogido este perfil, esta oferta nada más, que si hay alguna persona que está interesada tiene que entrar en el Facebook de Adavi, porque hay muchísima más información. No obstante, yo solo voy a dar unas breves pinceladas que dice que buscan personas, o sea, no una persona, sino personas, para integrarse en nuestra unidad de investigación y de desarrollo, SERBIT, en donde trabajamos en proyectos de investigación multidisciplinares, tanto regionales como europeos, en áreas punteras del ámbito de TIC, como son pues la Big Data, ciberseguridad, el Internet de las cosas, dice aquí, los sistemas ciberfísicos, o sea. Lo que quiero deciros es que esto viene de la Universidad de Valencia, uh-huh, ¿vale? Uh-huh. Del Instituto ese Tecnológico. Aquí sería la web, sería la dirección Camino de, de Vera, sin número, edificio 8G, AC, acceso, ¿será?
Acceso B, cuarta planta, sí. Y el código postal es 46022, sí, de Valencia. Pero sobre todo, lo que tienen que tener claro es que, bueno, también se va a tratar el tema de ciberseguridad,
sí,
y los requisitos será una experiencia demostrable en el desarrollo de aplicaciones web, utilizando pues este tipo de aplicaciones que la informática nos va dando. Es decir, no creo que sean que haya yo creo que habrá mucha gente que estará interesada en esto.
Sí, yo creo que también.
José, tú cuando te pones a hablar de esto, o sea, de lo que precisan la red Iris, ¿tú consideras que debe haber mucha gente interesada en este tipo de proyecto, ¿eh? No tiene que ser nada especial. Antes hablamos, ¿qué hablamos de un nivel alto? No, yo creo que el nivel que hay ahora es este.
La verdad que sí.
Sí, efectivamente, son unos requisitos que cada día van a ir a más, y son los que ahora mismo son estos. Y cada día va a ir a más y hay que estar preparado para esto.
Mira, yo me quedo de esta oferta con un apartado que dice, y lo han puesto ellos, ¿eh? No te asustes de aprender tecnologías y asumir retos tecnológicos que vayan más allá de lo que es tu zona de confort.
Claro.
Bueno, a ver, que vamos hacia un mundo cada vez más tecnológico, más sostenible, y todo eso entra en esos requisitos que piden ahí, ¿no?
Cada día van a ir apareciendo nuevas cosas. Aunque ya hayan muchas, cada día van a ir apareciendo más y hay que ir aprendiéndolas todas para estar actualizados y tener las posibilidades de entrar.
Fíjate, yo cuando veo eso y veo que requieren este tipo de personas, creo incluso que están buscando gente que tenga esa creatividad dentro, que no sabe cómo sacarla, pero que ellos le ayudarán a sacarla. Esto es el futuro. Y yo sé que, mi consejo es que se informen, que entren en la red Iris y que se informen sobre este proyecto.
Sí, sí, sí.
No podremos ir hoy a las ofertas de Labora.
No.
Porque, como resulta que se nos ha caído el sistema.
Están hackeados.
Fíjate que la semana pasada mi compañera María, cuando cae.
Perdona, te he parado. Tengo que decir una cosa.
Sí.
Muy buen trabajo los de Labora. En la asociación, yo estoy compartiendo todo, constantemente posts de ellos, donde están, avisaron, piden hasta disculpas, o sea, están realmente dando muchísima información. Eso se agradece.
Sí, el problema que tenían los de Labora es que creían que ellos no les arrastraría la caída como en el CP, ¿eh? Y desde aquí les llamamos. María, ¿y puedes dar tú la información de eso?
Sí, cuando se cayó el SEPE, llamamos al secretario autonómico, que es Enric Nomdedeu, que es el encargado de Labora, y bien, nos dijeron que también del SEPE. Cuando yo le llamé, él me dijo que la bora estaba cubierto porque habían puesto un cortafuegos, pero que y que el SEPE no les había afectado. Sí que les ha afectado si esta semana están hackeados ellos.
Fíjate lo que es, verás tú, María, que entra en aquella franja de edad donde ella ya ve que todo va a ir una cosa detrás de otra, ella automáticamente piensa y llama al secretario autonómico de Labora y le pregunta y le dice, no, no, a nosotros nos ha afectado. Y ella ya preveía, ¿entiendes, José, lo que hablamos?
Sí.
Que les iba a afectar y efectivamente esta semana, pum, han caído ellos. ¿Por qué? Porque cuando entra un ciberataque... ¿O no?
Sí, eso va más.
Vamos, no podremos darla, la daremos la semana que viene. No, nos vamos a las ofertas de Dipucas.
Sí, nos vamos a la de
Fíjate, os puedo hacer una broma antes de empezar. Estaba viendo, ¿no?, que se buscan operadoras, operadores, operador, operadora, busca fugas.
Sí.
Mire, si después de todo de toda la tormenta política que hemos tenido durante la semana pasada... Cuando he leído esto, lo que he leído ha sido transfugas.
Y lo has leído muy bien, Susana, te he de decir. Sí, sí. Si pueden ir a buscar a Hervías, que de fugas se están tendiendo mucho esta semana, ¿no?
Y yo he leído entre líneas. Ya leemos entre líneas.
Yo he pensado, he tenido que mirar dos veces porque he pensado, me muero, ¿no? Pues bueno, y ahora ya vamos a lo que les interesa, sí, sí, y es a los trabajos que te podemos ofertar desde Dipucas.
Bueno.
Y es operador, operadora... Busca fugas en Castellón. Esta empresa de servicios precisa cubrir una vacante. Es operario operarias y es para la zona de Castellón. Las funciones busca y localización de fugas en la red de aguas, colocación y recogida de equipo de prelocalización de fugas. Se requiere que también haya la reparación de fugas detectadas.
Como verás, he tenido que poner varias cosas más para especificar de qué iba el trabajo.
También que sea indispensable la formación profesional en electrónica, mecánica, eléctrica, conocimientos de informática y persona con fuerza y destreza.
Uh-huh. Ahora tenemos carpintero, carpintera de aluminio y hierro para Almazora.
También un electricista se busca en Almazora.
Y un tractorista en la salsa de ella.
Un planchista en cocina en la población de Vilafamés.
Sigue que hay más cosas ahí.
Pues en la población de Vilafamés la observación para el planchista de cocina es un restaurante ubicado en la zona de Vilafamés que precisa un ayudante de cocina para preparar, presentar y cocinar comida a la carta y menú.
Y ahora, sí, camarero. ¿Te he parado?
No, camarero, camarera.
Para jornada completa o fines de semana para Vilafamés.
También en Vilafamés, sí. Un operario operaria de producción con carnet de carretilla.
Ahora conductor camión con los permisos de C más E más CAP para Morella.
Cerrajero cerrajera para Castellón.
Clasificador clasificadora para Vilafamés.
Mecánico mecánica de automoción para la Pobla Tornesa.
Ahora carpintero carpintera de aluminio para Almazora. Y... se nos ha quedado ahí la cosa. Pero, como aquí hemos acabado estas ofertas, he visto que aquí en Villarreal, en el BOP, es el Boletín Provincial, hay unas bases para la administración local. La fecha es el 16 de marzo y se requiere ingeniero, ingeniera, técnico de telecomunicaciones para la jefatura del SPV y el área del alumbrado. Y después es también un ingeniero ingeniera técnico agrícola, también es para la jefatura del subdepartamento de parques y jardines, para aquí en Villarreal. O sea, si a alguien le interesa postular a esto, tiene que buscar el BOP, el número 32, con la fecha del 16 de marzo, y ahí tienen las bases y todo
eso. De todos modos, volvemos. ¿Queda alguna oferta más?
No.
Ima, de todos modos, espera, volvemos.
Sí, por favor, sanitarios. Hay que echar una mano a los sanitarios.
Pues venga.
Buscan profesionales para la reapertura del centro del día de
Alzheimer.
La Pineda de Castellón. Y buscan médicos, psicólogos, conductores, fisioterapeutas, trabajadores sociales, taxos, auxiliar de enfermería, personal DUE. Y es enviando el currículum vitae a fundacionalzheimer@salomemoliner.org e indicar la categoría a que se quiere postular uno. Y después los de PATIM. Los compañeros de PATIM ofrecen puesto de enfermero o enfermera en el centro terapéutico de los Granados de Castellón. Y después tenemos enfermero o enfermera, residencia de hogar, Madre Rosa Ojeda de la Alcora, Castellón.
Yo creo que esta pandemia nos ha llevado a que una gran cantidad de gente estudie enfermería. Dentro de un tiempo vamos a tener una amplia plantilla, es decir, vamos a poder tirar de mucha enfermería, cosa que nos habíamos quedado un poco atrás.
Muy atrás.
Y todo esto, Inma, es, lo hemos leído de viva voz aquí, pero saben que pueden contactar una cita contigo al teléfono. Sí.
655-450-989.
Porque, claro, ustedes oyen algún trabajo que de alguna manera les interesa y quieren que se lo expliquen mejor sin aún mandar el currículum. Pues ustedes llaman a David, llaman a Inma y Inma les informará de todo lo que ustedes quieran. Sí.
Me falta una cosita. Si no lo digo, reviento. bueno, sabes que ayer se hizo una reunión, la ministra de Trabajo,
sí,
con los agentes sociales por el tema de, ¿te acuerdas cómo estaba antes de la pandemia que teníamos pendiente la derogación
de la reforma laboral?
Claro, entonces ayer ya se hizo la primera
reunión,
claro. Hay otra reunión para el día 30 de marzo, ¿vale?
Sí,
bueno,
sí.
Esto
estaba en el acuerdo de gobierno, por lo tanto
sí, los pactos de Toledo, claro.
Se tiene que acabar reformando, valga la redundancia, se tiene que acabar haciendo la reforma laboral, porque esto venía en el acuerdo, en el pacto de gobierno. Y Yolanda Díaz ha forzado a que se volviera a retomar.
De hecho, se está forzando todavía. Incluso tengo yo aquí apuntado unas notas, bueno, entrecomillado, ya les ha dicho a la patronal que está enrocada en no facilitarnos el tema de que esto se lleve a cabo. Dice, el diálogo social es un proceso, no es un resultado.
Sí,
entonces, ahí
apostemos
que se solucione, que ya está bien cosa.
No. El diálogo seguro que va a llegar a buen término.
Y es el momento de todas, por mucho que se diga que no.
¿Escucháis la música? Se nos acaba el tiempo. José Vicente Sorribes, espero que vuelvas la semana pasada.
La semana que viene.
Fíjate tú, yo es que quería ya que te echaba de menos, ¿eh? Y Inma, y tú como siempre cada semana aquí, ¿vale?
Muchas gracias
y próximo. Y hasta la próxima semana a los dos.
Gracias.
Hasta luego.
Pero tenemos que diseñar un poliedro intuitivo, un circuito racional que nos ayude a congelar, direccionar.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Fijevos que acabem de sentir la cançó d'Alaska con tu tajón de aguja y tus ojos pintados. Entra una dona en força dins de l'Ajuntament de Villarreal, una dona que entra per un partit on diuen que les dones estan discriminades i ella trau un regidor i és representant el partit de Vox. Bon dia, Irene.
Bon dia.
Tenim la enquesta de l'Ajuntament de Villarreal on a vostè li diuen que ha pujat de forma astronòmica, passa d'un regidor a tres.
Sí, correcte. Molt bé, no?
Clar, anem a veure. Mire, jo recorde, i ho hem dit al principi del programa, quan estàvem en la nit de les eleccions, fins a última hora no se va saber ben bé si els dos nous partits entraven a aquest Ajuntament de Villarreal, que no havien entrat mai, que eren els partits d'Unidas Podem i de Vox, i entren els dos.
Sí.
I a hores d'ara, Unidas Podem desapareix i Vox passa de 1 a 3.
Correcte. Sí.
Si Unidas Podem desapareix, que és un regidor, i el Partit Socialista en perd un altre...
En teoria s'agafa Vox.
Però són dos partits d'esquerres.
Sí. Jo crec que el que està passant no és que el regidor del PSOE i el regidor d'Unides Podem els agafa Vox, sinó que més els vots de dreta se'n van cap a Vox i aquests vots d'esquerres se'n van més al PP o al PP, sí, directament.
Sí, però el Partit Popular treu el mateix.
Sí.
És dir, en Villarreal el Partit Popular és el mateix. El que li cau, el que li cau és a Unides Podem... que és el que cau, i al PSOE.
Sí, un regidor a cada un.
I, clar, vostè ho haurà analitzat des de que li ho han dit. A lo millor vostè ja ho sabia per el treball que està fent al carrer i per el recolzament que vostè veu que està tenint, no?
Bé, a veure, jo en principi sempre he dit, i torno a recordar, que no mai m'he basat en les enquestes, no me fie, entre comilles, de les enquestes, però bé, això és un punt bo pa Vox en Villarreal. I quan m'ho van passar, perquè jo no ho tenia, m'ho van passar, vaig estar revisant i la meua idea, el que jo pensé és el que t'havia comentat, que no és que Vox agafi un regidor d'Unides Podem i un regidor del PSOE, sinó que aquests dos regidors els agafa el PP, però nosaltres estem agafant també aquests dos que ell aconseguís d'esquerres, nosaltres els aconseguim d'ell.
O sigui que realment vostès pensen que el Partit Popular... és el que cau
cau, però es torna a pujar.
I que vostès agarren votants del Partit Popular d'ací de Vila-real, no?
Sí, correcte.
I això és la sensació que té.
Sí.
Per això sensació li tindrà que vindre per algo que vostè haurà estat parlant per el carrer. La gent, vostè té gent que li consta que antes era del Partit Popular?
Jo tinc gent que me consta que antes era del Partit Popular. També tinc que dir que tinc gent que antes era del PSOE, encara que són estranyes, veritat, però tampoc tant com per aconseguir un regidor.
Uh-huh.
N'hi ha que ser sincera. A veure, la gent s'està donant compte de lo que està passant.
Vostè, així en Vila-real n'hi ha diferents situacions, diferents concentracions. En este moment, qui està treballant a favor de Vox?
Com qui està treballant a favor?
Quines, vostè veu faccions del poble, associacions, situacions de l'últim que ha passat en aquest últim any de la pandèmia. Vostè a qui ha vist que ha treballat més a favor de Vox? Qui veu més decantat cap a Vox?
Però associacions, gent?
Gent en general, que vostè hagi ganat ben, pues, no sé, imagines, hi ha hagut manifestacions de la restauració de l'hostaleria, manifestacions de llauradors, manifestacions de comerç. Quins sectors estos estan afectats de l'oci? Veuen que d'alguna manera van fent campanya sense donar-se contra, a lo millor algunes voltes, cap a Vox.
Bé, jo crec que és més al revés. No és que ells estiguen fent campanya a favor de Vox, sinó que veuen que Vox està ahí per ells i els està recolzant en tot. I jo crec que la pregunta hauria de ser al revés. Jo no crec que la gent vagi fent campanya d'un partit o d'un altre partit, sinó que ells veuen qui són els que estan recolzant-los i els que estan al costat d'ells. I per això estan canviant les estadístiques.
Vostè es conforma en les dades que han eixit?
Evidentment, nosaltres anem a per totes, anem a per més i més de lo que puguem aconseguir, per supost. Per què? Perquè nosaltres pensem en Vila-real i la gent ho sap. Per tant, tres no, si pogueren ser 5, 6, 10, nosaltres estaríem disposats i estaríem sempre en Vila-real i per a treballar per a Vila-real. Per tant, quan més millor, evidentment.
Quan vostè entra en un regidor, imaginava que en poc de temps tindria este creixement?
No, la veritat és que no. Però sí que tinc que dir, que ho estàvem parlant ara fa un ratet en alguns afiliats, que les coses ben fetes, poc a poc i segures, al final donen el seu resultat i és el que estem fent a Vila-real.
Vostè, des del dia que entra a l'Ajuntament fins avui, arriba a trobar-se desplaçada dels seus companys de l'Ajuntament?
No. De fet, ja esta pregunta ja me la va fer farà mig any. I la veritat és que no, realment jo estic a soles, Vox està a soles, que sóc jo l'única concejal i portaveu, però jo no mai m'he sentit de costat. Sempre han estat ahí, quan he necessitat alguna ajuda han estat ahí, jo he preguntat, m'han respost sempre molt bé, me traten molt bé, molt educats, i no tinc cap problema en cap regidor.
La llista, bueno, és que clar, preguntar per una llista ara és un poc arriesgat, no?
Sí, és massa pronte per això.
Perquè imagines, en estes dades, quasi ja pot anar fent-se més feina i tot, no?
Estem treballant, nosaltres no hem deixat de treballar, estem treballant i seguirem treballant.
Dones compte que si en Vila-real n'hi hauria poc de moviment, però en Castelló ja podrien governar, perquè Vox en Castelló també ha pujat.
Sí, correcte. Vox ha pujat en quasi totes les poblacions. De fet, en Castelló ha pujat. El que és la província de Castelló, ja no Castelló capital, ha pujat prou.
Vostè confia en... Després de lo que ha passat en Múrcia i en Madrid, vostè confia en que si així en Vila-real anaren guanyant més la facció de la dreta, Ciutadans se trobaran entre ells?
Com? No compres la pregunta, eh?
Sí. Mire, després de lo que ha passat en Múrcia i en Madrid,
sí.
Vostè així té un... Ciutadans té dos regidors.
Dos regidors.
En cas de que anaren incrementant vostès vots al seu favor, i també el Partit Socialista, considera que Ciutadans se quedaria en esta franja de dretes?
Pues no sabria què dir, perquè en realitat, conforme està treballant ara Ciutadans, segons l'interès se va a la dreta o a l'esquerra. Per tant, jo no ficaria la mà en el foc per Ciutadans en cap moment.
És dir, vostè sempre pensa en que de sumar, si en Vila-real, estem parlant de la població de Vila-real, l'única alternativa que li queda sempre és el Partit Popular.
Jo crec que segurament, per conforme estan ara les coses, sí. Però tampoc puc assegurar d'ací a dos anys el que puga passar.
Vostè segueix pensant que el senyor Belloc se queda en 12 regidors, li pareix que li n'han donat molts, que li n'han donat pocs?
Bé, a veure, jo crec
vostè que... Vostè sent a la gent al carrer, vostè, que... és dir, en teoria, després d'un any de pandèmia, l'alcalde de Vila-real perd un regidor. Vostè pensa que això és la realitat? O que no en pedria cap o que en pedria més?
Bueno, jo penso que si moltes coses s'estan fent, se seguissin fent com s'estan fent ara o durant la pandèmia, segurament algun mes en pot perdre.
I el Partit Popular de així, com el veu vostè?
Igual. El Partit Popular segueix en la seva línia.
Clar, però vostè sap que el portaveu actual, que és Héctor Folgado, abandonarà el seu lloc i que entrarà un altre portaveu.
Sí, sí, correcte.
Creu que seguiran la mateixa línia que porten des d'ara?
A veure, quan sapiguem qui és el que entra de portaveu o de cap de llista...
No és tan difícil, podrem... saber bueno, qui entra.
Sí, bueno, però antes tindran que fer les seues primàries i tindreu tot oficial. Mentrestant, no me puc pronunciar. A millor mos emportem alguna sorpresa, no ho sé.
Què és el que més difícil resulta en este moment així en esta població per a seguir defensant les seues idees?
Més difícil? Home, més difícil n'hi ha moltes coses, però bueno, la gent ara està molt predisposta a escoltar lo que diu Vox, lo que estem dient, lo que apoyem, i estan ara entenent totes les idees que nosaltres volíem presentar i que fins ara no s'han pogut explicar bé perquè no se mos han deixat.
Però a vostè, si li deixen explicar-se quan està en els plens, vostè pot argumentar cada volta, no se sent que li tallen ni que la interrompisquen.
No, nosaltres tenim, cada partit té els seus minuts d'exposició i a mi en cap moment se m'ha tallat, i ahir és on jo puc explicar perfectament les nostres idees.
I a partir d'avui la deixaran igual de tranquil·la?
Confie que sí, perquè té que ser que no. Jo confie que sí. A veure, cada portaveu té els seus minuts per a parlar i fins ara no se mos ha tallat mai. Jo confie que se va seguir treballant igual.
Estos dos regidors més ha guanyat Irene o els ha guanyat Vox Nacional?
Els ha guanyat Vox Nacional junt amb Vox Vila-real. Irene no.
Irene... regidora de Vox per l'Ajuntament de Vila-real. Moltes gràcies per haver estat així i haver compartit amb nosaltres. Què li ha pregut a vostè el tindre més representació en un ajuntament?
Pues molta alegria, per supost.
Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vostès.
Estás a la 92.2 FM.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Molt bona notícia el que tenim a Vila-real, perquè comptabilitza 14 sol·licituds en la convocatòria d'ajudes directes a l'oci nocturn per a pal·liar els efectes de la Covid. Recordem que n'hi havia 50.000 euros de subvencions per a aquestes 14 sol·licituds en cas de que complisquen totes les, els punts que havien de complir. Per això tenim el seu regidor, a Xus Madrigal. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Susana.
Tenim 14 negocis i jo el que volia preguntar-li a vostè, perquè en la mateixa nota de premsa dien que hi serien segurament a més de 3.000 euros, perquè clar, recordem que n'hi ha 50.000 euros.
Exacte, mira, nosaltres, perdona que ho expliqui molt ràpidament, Susana, nosaltres havíem consignat 50.000 euros, ¿vale? I el mínim que pensàvem que podia donar-se, o sea, en estos 3.000 euros, en un 20% per a les discoteques. Com el número de sol·licituds que hem tingut cobrís estos diners i n'hi ha un remanent encara que sobra, pues estos diners que van a sobrar, quan se comproven que totes les ajudes que s'han sol·licitat complixen, com tu bé has dit, tots els requisits, es repetirà equitativament de tots els que han sol·licitat les ajudes.
Clara, això era la meva pregunta, és dir, en aquestes 14 empreses o negocis que han sol·licitat l'ajuda, hi ha alguna discoteca?
Sí, sí, hi ha.
Perquè, clar, jo sabia que n'hi hauria un remanent, però si donem el 20% a discoteques de més, entonces el remanent queda un poc més curt, no?
Bueno, realment, pensa que un 20%, que porcentualment és important, però sobre els 3.000 euros estem parlant de 600 euros.
Sí.
La diferència entre un PAF en la part inicial de la subvenció, entre un PAF i una discoteca, eren 3.000 euros les PAF i 3.600 les discoteques. Entonces, bueno, alguna n'hi ha. Però, bueno, mos queda ahí un xicot de remanent que, evidentment, una vegada comprovem tot, pues, esos diners estan destinats per a l'oci, així no ho vam acordar, i tots esos diners se repartiran entre els locals que ho han demanat.
Ja s'ha terminat, clar, hi havia un termi de dies naturals, ara s'estudia, i vostè la previsió de cobre d'aquestes empreses per a quan serà?
Pues, mire, la nostra idea és... esta semana, a principi de la setmana que ve, tindre resolt la supervisió, diguem, de que tot estigui correcte, fer la resolució de la concessió de les ajudes i automàticament ja passar-ho a pago. O sea, a mi m'agradaria que inclús si poguérem de cara al final de setmana que ve o la següent, que poguérem estar en tesoreria.
Això ja és anar en bona direcció, és a dir, això ja serà un alivi importantíssim per a l'oci. També...
Bueno, som conscients que aquestes ajudes no donen per a salvar l'any que han tingut, això ho tenim claríssim, són ajudes que en tot cas serviran per a pal·liar i poder aguantar este últim tironet antes de que se puga obrir en unes altres condicions i en millors condicions, és el que podem aportar també des de l'Ajuntament de Vila-real, també estan les ajudes parentes, que també estem pràcticament acabant el plaç, tenim més de 200 sol·licituds ja, i bueno, a veure si entre totes aquestes ajudes i les que ha anunciat també el govern central i que pronto es destinaran les autonomies, veurem a veure els plans que trauen i nosaltres estarem allà per intentar sumar en la mesura de les possibilitats econòmiques que té l'Ajuntament.
Encara està obert el plan del termini de les ajudes parèntesis, no?
Sí, acabarà el dia 22, que és dilluns, i bueno, i ahí ja tindrem la radiografia feta ja de tot el que tenim, i bueno, i estudiarem també com estem econòmicament en el que vam dotar i decidirem si hi ha un sobrant dels pues, sectors també que podrem anar ampliant.
Tenim 1.300.000 euros preparats, sí, per a poder pal·liar els problemes del Covid. En aquest moment, pàvila real, eh?
Sí, sí, és un pla que ve de Generalitat Valenciana, Diputació de Castelló i Ajuntament de Vila-real, en les aportacions que hem fet cadascú. I bueno, torna a dir, sabem i amb molta humilitat tenim clar que no són ajudes que venen a salvar el negoci de ningú. Ha sigut un any molt difícil, però sí que ens poden ajudar a aguantar este últim tiró de la desescalada i intentar pensar en positiu, en les vacunes, en el bon temps que en principi, a pesar de que avui mos ploga, però el bon temps que està per vindre i pensem que n'hi ha que ser optimistes en aquest sentit.
En este cas, lo que sí que necessitem era esta nota de premsa on mos digueren que ja han començat les sol·licituds, que se'n estan aprovant i que en les pròximes setmanes es començaran a arribar ISOs diners a les empreses. Això és el que necessitem, regidor.
Bueno, nosaltres des del primer dia hem sigut honestos en la gent, no? Sobretot en la gent que s'ha reunit en Asiobi, en l'associació de hostalers i oci de Vila-real, que se va crear fa poc. Jo mateix els vaig passar un cronograma en els temps. No s'estem desviant d'aquest cronograma, perquè estem agilitzant tot el que podem aquestes ajudes, però hi ha uns terminis legals que hem de complir. Desgraciadament, l'administració pues, bueno, és un transatlàntic que costa molt d'arrencar, però una vegada arrenca porta el seu procés i funciona, no? El que passa que costa moltíssim arrencar. Jo ja li vaig dir més o menys quan estaria en les ajudes i pràcticament, o sea, ho calcarem en el que vaig passar.
Pues estem d'enhorabona. Regidor, moltes gràcies per haver-me atès en estos 10 minuts que sé que tenia entre reunió i reunió. Moltes gràcies, bueno, i molt bon dia.
Estem en una reunió, m'ho ha tocat dir, però encantat de poder explicar-vos a través vostre, que agraeix moltíssim el treball que feu des de Ràdio Vila-real per informar a tota la gent, i és un plaer, com sempre, estar amb vosaltres.
Moltes gràcies i bon dia, regidor.
Moltes gràcies. Adéu.
Muy mal. Estás a la 92.2 FM.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Desde Carnicerías Flor, te ofrecemos la compra en casa. Haz tu pedido llamando al 964-6205-95. Embutidos Flor, lo natural es sano.
I ara estem molt ben acompanyades perquè estan nosaltres Pasqual Sant de la Junta Central. Molt bon dia, Pasqual.
Hola, bon dia.
I també tenim a un altre Pasqual, en este cas ell és Mata. Molt bon dia, Pasqual.
Bon dia.
Pasqual és expresident de l'Hermandat del Santo Sepulcro.
Sí, efectivament.
Enguany tenim una Setmana Santa diferent, com us ha tocat ser tot, fer tot diferent durant este any de pandèmia. I com també va passar la Setmana Santa del passat any, que també vam tindre molts. Hem après i anem a fer-la d'una altra manera, no?
Bueno, sí, lo que ens diferencia de l'any passat és que l'any passat a aquest temps estàvem en estat d'alarma.
Sí.
Lo qual volia dir que no podíem circular ni per el carrer i que totes les iglesias estaven tancades. Entonces, l'any passat va ser un paró quasi total perquè, aunque els cures sí que celebraven des de les iglesias, sí, no podia assistir públic, no podien assistir els filigresos. Enguany tenim l'avantatge, per dir-ho d'alguna manera, de que sí que podem assistir. Respetant les mesures vigents sanitàries, se pot anar i la gent pot estar participant en els actes propis de Setmana Santa. O sigui, que enguany sí que podem anar. És molt diferent a l'any passat.
Entonces, enguany celebrarem Setmana Santa. Com encetem això?
La principal diferència que n'hi haurà, com ha dit Pasqual, els actes litúrgics se faran tots els mateixos, excepte els que siguin manifestacions pel carrer, com poden ser les processons. Uh-huh. Això és el que principalment no se farà enguany. Lo demés, respetant els aforos corresponents que corresponen, se celebraran tots els actes igualment.
Entonces, anem a fer un recorregut, si es pareix, de com serà la Setmana Santa si a Villarreal, com l'encetem i què anem fent.
Perfecte. Mira, el primer acte que tenim serà el dia 19, el divendres, mm-hmm, on tenim el pregó de Setmana Santa pròpiament dit. Este pregó habitualment se feia en la capilla del Cristo de l'Hospital. És un puesto més reduït on està la gent que participava, el pregoner, la gent que estava participant del pregó o realitzant-lo, se veia més acollit, diguem, perquè allò és més menut i s'emplenava molt. Però, clar, enguany, degut a les mesures que se tenen que respectar, pues allí no se pot fer. I este pregó se farà en la Iglesia Arciprestal.
O sea, per primer any, el primer canvi del tenim de la parròquia de...
Del Cristo
del Cristo de l'Hospital a Monanem a l'Arciprestal.
Muy bien.
Se fa el pregó, després tenim la segon part del pregó. En este cas, qui fa el pregó enguany?
La pregonera és la mateixa que estava prevista per l'any passat, perquè, com havíem dit al principi, l'any passat no se va poder fer. Entonces, és la mateixa persona, és la religiosa de la Consolació, Marisa Arrufat Parra. Uh-huh. Ella és la pregonera.
L'encarregada de dir si es comença, se fa el pregó.
Sí, la presentació, diguem, del pregó va a càrrec d'Alicia Llop.
Uh-huh. Perfecte. Una companyera nostra molt benvolguda per esta casa.
Exactament. Pues és Alicia Llop, que per cert és de la...
De l'Hermandat del Sepulcre, que li correspon cada any. El pregó el porta a alguna cofradia que va per turno. La Germandat del Sepulcre coincidís que l'any passat fèiem 75 anys de la fundació.
Claro.
Com se va quedar tot en suspenso, pues bueno, anem sempre un any, de moment anem un any retrasats. Entonces, és l'hermandat que li toca cada any, és el cas del Sant Sepulcre, de la Germandat del Sant Sepulcre, i com a vinculada de tota la vida ja per motius familiars, son pare ja va ser de socios, dels germans fundadors de la cofradia, pues fa el pregó, el presentador és Alicia.
Muy bien. Ens passem al dia 20?
Sí, perdona, senyora, sí. Només volia dir una cosa. El pregó sempre s'ha constituït en una primera part de xarretes i una segona part musical. Enguany alternarem les actuacions del pregó, diguem, en les actuacions musicals. Com estem a l'Església Arciprestal, l'actuació musical serà d'òrgano. Vindrà a... O sea, estarà a càrrec de l'òrgano Vicente Flitsch Albert, que és l'organista titular de la Iglesia Arciprestal.
I tindrà també un solista, no?
Efectivament. L'acompanyarà el sopranista Rafael Quirat.
Perfecte. Genial. Estarà molt bonico, eh?
Esperem.
Serà digne d'escoltar-lo, de gaudir d'això, eh? Ja tenim el pregó, m'ho passem el dissabte, dia 20, que a les 6 hores tenen també el pregó diocesà de cofradies i germandats de Setmana Santa, Segorba i Castelló, i que enguany se farà la Vall d'Uxó.
Sí, bueno, este capítol fiquem així, més que res per caràcter informatiu,
sí.
Perquè, com veuràs, se fa en la Vall d'Uxó,
claro,
no té lloc a Sin Villarreal. Però, d'esta forma, pues, informem també a totes les cofradies i a tots els cofrades, a fi del que tinga interès de poder anar, que sàpia a on i quan el fan.
I després el divendres, passem al divendres 26 de març, que a les 7 hores en la parròquia Arciprestal Sant Jaume tenen una santa missa en honor de la Mare de Déu dels Dolors.
Sí, clar. Efectivament, la Mare de Déu dels Dolors és la celebració de la Mare de Déu dels Dolors aquest dia, entonces
clar.
La cofradia de la Mare de Déu dels Dolors pues, celebra tots els anys este dia una missa en honor d'ella.
En definitiva, el divendres estem tot el món de recolliment per aquesta mare que patís tant i que tot el món i que ens fa entendre a tots el que és ella, la Mare dels Dolors, la que està per atendre-nos a tots en aquest moment. Jo els ha de dir que, clar, què vol que li diga? El meu és la cofradia de la Mare dels Dolors.
No. molt bé.
Entonces, és ahir on a mi me toca el meu coret. Després anem al diumenge de Rams, 28 de març, Santa Missa, durante la misma, bendició de palmes i ramos, que ja l'any passat no van poder.
Sí, se farà, però se farà dins l'església. Claro, hem dit anteriorment que les professionetes que se feien tant de cada parròquia, diguérem, pues se remitiran a fer dins de cada parròquia físicament, de cada església.
Vostè sap el que és enguany poder anar a poder venir a la Palma, el RAM?
Complicat per tema de distàncies, complicat per tema aforos, però bueno,
però
l'any passat no se va fer i enguany se faran aquestes coses.
L'any passat es va resultar molt durs. La gent que tenim les palmes de psiquis penjats la tenim més seca que mai en la vida. Dijous Sant, 1 d'abril, a l'estat en la parròquia s'hi presta el Sant Jaume, celebració de la Cena del Senyor, en participació de la Junta Central de Setmana Santa, Corporació Municipal, Cofradies i Germandats.
Efectivament, el dijous Sant el dia de la cena del Senyor, i a la Iglesia Arciprestal pues assisteixen la Junta Central, les autoritats i totes les cofradies.
Si parlem de tema foros, en les cofradies, en les germanats, s'ha demanat que n'hi hagi representació, o anirà, en aquest cas, tots els que perteneixen?
Normalment van representacions, i enguany encara més. Se té que comunicar a la Junta Central, inclús l'assistència, segons quins actes, per respectar els aforos. No, per desgràcia, no pot anar tot aquell que vulgui, sinó tot aquell que capia hasta saturar el aforo.
Una pregunta, ¿se retransmitirà algo per TV4? És per anar dient-lo a la gent.
Sí, o sea, tots els actes, per això ara volia dir-ho, sí. Que des d'ací, ara que tenim ocasió, i vos agraïm el que mos deixeu manifestar.
Clar, que sí.
Volia invitar a tota la gent a que no se prive de viure la Setmana Santa com a tal, és a dir, enguany tenim la possibilitat de poder assistir a les parròquies i a les esglésies a poder participar i viure la Setmana Santa, i el que no puga o no vulgui desplaçar-se per motiu de la pandèmia i tal, que no vulgui eixir de casa, té l'opció de poder-ho veure per televisió. A sobte retransmitirà TV Castelló, TV4 i MediTV.
O sigui, que el que no puga o no tinga el millor sintonitzar una d'elles, o visca fora, i siga d'ací, que per motius estiga pues, a Castelló o a un altre lloc, també ho podrà veure.
Efectivament.
Em pareix molt bonica aquesta iniciativa. Jo pense, jo entenc que és per part de l'Ajuntament que els han oferit aquesta possibilitat també, de poder retransmitir-lo.
Sí, sí, mira, l'Ajuntament la veritat és que el tenim sempre recolzant-nos en tot moment, i la veritat també és que en la Junta Central de Setmana Santa estem molt agraïts a que sabem que ens estan apoyant en tot moment.
Saben, a més podran veure, la gent que no puga veure, aquesta església arciprestal que tenim tan meravellosa. Bueno, anem al divendres sant, el 2 d'abril, que a les 8 del matí tenim el Via Crucis en els franciscans, no?
Sí, efectivament, el Via Crucis en els franciscans tota la vida s'ha eixit allí i s'ha vingut fent. En anys que ha plogut, com va ser el 2019, perquè és que duem 3 anys sense poder viure la Setmana Santa en la normalitat que teníem antes, el 2019 va ploure i este Via Crucis se va poder fer per dins del convent, però on anava el penitent, en un judió al costat, i la gent se manejava al redor d'ells. Enguany no serà aixina. Enguany el Via Crucis, la gent que assistim estarem sentats en el nostre puesto, i serà la creu en la persona que la duga i el cura qui vagi rodant. És a dir, que el Via Crucis serà molt distint a com el coneixem.
Per la parròquia arciprestal se farà el Sant Ofici, Setmana Santa, Corporació Municipal, Cofradies i Hermandats, i a les 8 en la parròquia arciprestal Sant Jaume se celebrarà la palabra junto al Santo Sepulcro. Nosaltres des de casa cada dia anirem recordant què se fa en este dia. Farem ara un breu repàs perquè el temps mos apremia, lògicament. I el dissabte 3 d'abril a les 7 en la parròquia arciprestal Sant Jaume, Vigília Pasqual. Se trata de la celebració més important de l'any litúrgic. Entonces, a les 7 de la vesprà se farà aquella vigília. I el diumenge, a les 9 del matí, tindrem el diumenge de resurrecció en la parròquia arciprestal també de Sant Jaume, una solemne celebració de la Santa Missa, que després se farà els volteos de campanes i la solta de carcasses i coets, que quedarà concluïts els actes de Setmana Santa del 2021.
Efectivament. El dia de Pasqua, després de la Santa Missa, tindrem per dins de la pròpia església, de la Ciprestal, tindrem la professora del silencio, del silencio, de l'encuentro. Estava ara. De l'encuentro, una imatge s'encontrarà en l'altra, tots també des del seu puesto que estaven ubicats, i en això pues, concluirà
els actes de Setmana
Santa. Els actes de Setmana Santa, efectivament.
Recordem, estaran televisats. I des d'esta casa tots els dies anirem anunciant-lo. Algo que també vull que te claro, i és que la venerable cofradia de nuestro Padre Jesús de Nazareno i Maria Santíssima de la Caridad durante la Setmana Santa replegaran aliments en la parròquia dels Sants Evangelistes dilluns, dimarts, dimecres, S'han de 10 a 1 i de 6 a 8, que per això estem, per ajudar les més necessitats.
Sí, una coseta que volia dir perquè la gent també ho sàpia, en totes les parròquies estaran exposades les imatges que pertanyen a cada parròquia que habitualment desfilen en les processons de Setmana Santa. Enguany, al no poder desfilar, pues, les que puguen ficar-se les posaran exposades perquè la gent que ho visca i que les pugui
tenien sí. Part del culte que se
això,
això és.
Ho hem tratat ja en esta casa, ho seguirem tratant perquè és una cosa molt bonica. Jo penso que tot el món vol transposar allò que té i que siga, se pugui anar a vore. Pasqual Sans de la Junta Central i Pasqual Mata de l'Hermandat del Sant Sepulcre, moltes gràcies per haver estat ací i esperem tindre una Setmana Santa millor que la de l'any passat i una miqueta més,
però que l'any que ve siga que... millor.
Això que vostè diu, ho ha dit vostè millor, senyor Mata. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies. Pues,
moltes gràcies a vosaltres, que gràcies a vosaltres pues, podeu arribar a tota la gent la informació de tota la Setmana Santa.
Pues així mos tenim per quan vostès vulguin.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Despertan estas tres cors, València, riu, per la senda de Chicaya, replegan nuestras dos palafallas y ante la tradición de esta canción.
Y a mi este himne tan ceremonios, hoy rebem al no sé compay Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia, cerimonios, total.
Cerimonios.
La veritat que sí. Sí. M'encanta.
No, sí, bé, de què anem a parlar avui? Doncs, com no, de Sant Josep, no?
De Sant Josep. I amb este himne tan bonico que has posat per introduir el programa, no? Que ja sabem que és del mestre Josep Serrano, i és el que s'anomena el cant de l'Astoreta. El cant de l'Astoreta té la seva història, no? Ja apareix a final del segle XIX en una revista que s'anomena El món dels xiquets, perquè és arran de les falles infantils. Les falles infantils, en un principi, els xiquets el que feien era ficar una astoreta, ficar els trastos vells i anaven a replegant-los de per ahir, no? I aleshores ells, on anaven a replegar els trastos per a fer la seva falla infantil, cantaven, per ahir n'hi ha una estoreta velleta per a la falla de Sant Josep, el tio Pep, i aleshores això apareix en esta cançó del mestre Josep Serrano i és una miqueta l'origen, en part, no, d'aquesta cançó, l'estoreta velleta, l'estoreta on ficaven els trastos els xiquets per a la falla infantil.
Sí, he de dir-te que encara avui en dia, a moltes pobles de València, diguem que entre els actes ja la bunyolà, l'ofrena, la planta, doncs també hi ha una activitat que és el cant de l'estoreta, que també el practiquen, no? Que és un cant, és un ball regional, i també el commemoren durant aquests dies de falles, o sigui, que imagina't si du cola, no?, aquest recordatori que hem fet d'eixe cant de l'estoreta de Sant Josep. Però bé, a Vila-real també hi ha Sant Josep, no?
Sí, a Vila-real, doncs, jo el que conec és que el gremi de fusters, de manera secular, doncs, ha tingut molt de pes ací, i aleshores ells continuen celebrant Sant Josep ací al poble, encara que no sigui un poble de falles, però ells alguna vegada que han vingut ací han explicat que sí, històricament es va fer una falla i sí, com de prova, no? I que van ser ells els que la van fer. Sí que és típic d'este dia a Vila-real fer xocolata, beure moscatell i fer bunyols. Els bunyols, ja van fer un programa només
sobre bunyols.
I la veritat que no estan només així, ara veurem, i no només es fan així per al Dia del Pare, sembla que els italians també tenen una cosa semblant, després ho explicaré. I també, pel que fa als carrers, una vegada, jo vaig portar així a Ràdio Vila-real un Sant Josep, per a que beneïra a tots els oients, i el va portar Santiago, que és un senyor que és regaor i que viu al carrer Sant Josep de Vila-real, justament. I ell ahí té un altaret d'estos que se fan en les cases de Vila-real, i la gent, doncs, el dia de Sant Josep, doncs, passa a rebre la benedicció del sant, que és el que este gremi de fuster, doncs, alguna vegada ha portat per ahir, ha portat a les professions. Suposo que ara, en això de la pandèmia, no ho porta, però tradició popular tenim carrer de Sant Josep, tenim gremi de fusters i tenim, com no, tota la tradició gastronòmica de Vila-real i de totes les nostres comarques.
Doncs ara anem a entrar a parlar de Sant Josep, la seva figura. Qui era?
Bé, doncs Sant Josep apareix als evangelis i després apareix allò que anomenem els evangelis apòcrifs, és a dir, els no reconeguts per l'Església, que és on s'explica una miqueta més el tema de la seva professió, que era fuster. Per tant, jo, si no estic malament, això de que era fuster, això no apareix en els evangelis canònics, sinó que apareix en la tradició i, per tant, com a món en els evangelis apòcrifs.
Aleshores... Sí, però fixa't que inclús en la representació del Belén vivent, en el somni que té amb l'àngel, se li apareix la fusteria a Sant Josep.
Home, és que els belens és bona banda, no? Perquè ahí també apareix la xarcutera fent xorissos i els jueus no menjaven, o sigui, carn de porc.
No podem tindre de referència, no? No,
apareixen porquets i, clar, no? Aleshores el belem és un tipus de tradició costumista, diguem, que escapa a la lògica del temps i de tot, no? Però això no vol dir que no siga una tradició magnífica, ho és.
O sigui, que no, i apareix en els evangelis apòcrifs.
Apareix en els dos, en els canònics i els apòcrifs, ja sabem que és el pare adoptiu de Crist, Hi ha algunes tradicions sobre si ell hauria tingut fills amb una altra dona abans de la Mare de Déu, però això són tradicions que evidentment l'Església no reconeix. És curiós també perquè, clar, ell no és pare biològic de Jesús, perquè el pare biològic és Nostre Senyor, segons la tradició cristiana, però sí que és pare dels seus germans, perquè ahir n'hi ha una disputa entre filòlegs i teòlegs de cada església, i algunes esglésies cristianes doncs no reconeixen, tot i que apareixen en tots els evangelis, apareixen dos vegades al de Mateu, dos al de Marc, un al de Lluc i dos al de Joan, els germans de Jesús, així, però algunes esglésies diuen no, és que germans es referia a cosins, no? I bé, ahí tenim la disputa entre els filòlegs que fan la traducció del grec i les creences religioses que parlen del que s'anomena la virginitat perpètua de Maria, que no totes les esglésies cristianes reconeixen, d'altra banda. I que, com diga, aleshores, ell seria el pare adoptiu de Jesús i el pare dels germanastres de Jesús, per dir d'alguna manera, perquè, clar, compartien mare i no pare, no?, en aquest sentit.
Sí, però és veritat que un poquet després de el xiquet que es perd al temple, no? Diguérem, ja la figura de Sant Josep desapareix un poquet de les escriptures bíbliques, no?
Sí, perquè de fet no és tant els evangelis, sinó la tradició posterior, ara parlarem, la que atorga la importància a Sant Josep que té avui dia. Aleshores, és una tradició posterior.
Sí, i d'on ve aquesta tradició, exactament?
Doncs bé, hi ha diverses teories. Bàsicament són uns monjos, crec que de Bèlgica, els que fomenten i defensen doncs, una espècie de veneració a Sant Josep més gran que a la resta de sants, que en aquell moment no triomfa, però que després a través de la tradició sí que... Són els flamencs, concretament, conservadors catòlics flamencs. Sant Josep, doncs, és el 19 de març, com tots sabeu, i l'origen està en els franciscans, que al segle XIV, doncs, ells inicien tota aquesta veneració cap a Sant Josep. Després, com he dit, els catòlics flamencs, a través d'una figura que és Sant Donatià de Bruges, doncs, que era bisbe, i degà d'una església, doncs ell, en un concili, que és el concili de Constança, és quan proposa el que he dit, que elevaren a Sant Josep a un rang similar als apòstols i, per tant, superior a la resta dels sants, que el ficaren al breviari i tot això.
I com arriba aquesta tradició de veneració així a la nostra regió?
Bé, doncs com arriba? Doncs arriba perquè nosaltres en la nostra tradició també catòlica cristiana doncs compartim evidentment amb la resta doncs també la veneració per esta figura, és així. Evidentment a Vila-real a través dels franciscans està clar, perquè hi ha hagut franciscans durant segles i ells probablement són els que han posat els fonaments a la veneració a Sant Josep.
I etimològicament el nom de Josep és molt popular així a la ciutat de Vila-real, bé, a banda de Pasqual, òbviament,
sí,
però
sí.
El nom de Josep exactament d'on ve?
Jo diria que també hi ha Josep Pasqual,
sí, perquè sí,
tinc
també,
uns quants
sí,
amics
sí,
que,
sí.
Que es diuen així. Felicitar-los, avui estem en les vespres ja de Sant Josep, a tots els Peps, Joseps, Joses, etc. Doncs ja queden...
Josefes també i Maria Josés també, i, Maria
efectivament, Josep. Les fines, no?, també. Aleshores, doncs bé, Josep, evidentment, és bé de l'hebreu, no?, i és curiós l'origen, no? Perquè l'origen el trobem en el primer llibre de les Escriptures, que diu: en aquell moment Déu se'n va recordar de Raquel, la va sentir i va obrir el seu sí, i ella va concebre i va donar a llum a un fill, i va dir: Déu m'ha llevat la benedicció, i el va anomenar Josep, com dient: afegiu-me, Senyor, un altre fill. I aleshores, este nom propi, que està estès per tot el món, per cert, significaria això. Significaria afegir a.
Afegir a.
Afegir a. I en aquesta benedicció que li va donar Déu a Raquel, perquè no podia tindre fills, i en aquest miracle doncs, va afegir un fill. És a dir, li va concedir alçar-li la maledicció de no poder ser mare. És curiós també el que anomenem en llengua hipocorístic, que és... Doncs bé, de Joaquim Ximo, de Josep Pep, això és el que anomenem hipocorístic. I aleshores, segons una tradició d'etimologia, jo diria que apòcrifa, sempre s'ha dit que allò de Pepe és un abreujament de Pater Putativus. I Pater Putativus, putativus no ve del que molts podríem pensar, sinó que vol dir pare adoptiu, Perquè putare, que és el verb llatí, vol dir considerar, pensar, això es considera pare. Però esta etimologia doncs té bastants detractors, no? I aleshores el nom de Pep realment sembla ser que és una forma reduïda de Giuseppe, que en castellà antic era una de les formes que prenia este nom. En valencià ja sabeu que Pep, Josep, en italià, que era Giuseppe, escrit així amb G-I, i és ahí, a partir d'ahí, que la terminació d'este nom, que apareix la paraula, bueno, el nom propi, o Pepe.
Sí, per exemple, seria com en volta de dir Maria, dir Mari, no?
Efectivament.
O a tu, en el teu exemple, dir-te Santi en volta de Santiago, no?
Efectivament.
És la imatge que tenim ara mateix al cap.
Esta és l'explicació que almenys es dona en el Corpus Diacrònic de l'Espanyol, que és una font de la RAE, de la Real Acadèmia. Així que és bastant més fiable que l'altra, la de Pater Putativus.
I després sí que és veritat que bé, una de la tradició més emblemàtica, sobretot així a la comunitat valenciana, envoltant el dia de Sant Josep, és la Setmana de les Falles, que clar, m'agradaria que poguérem explicar el seu origen.
Bé, el seu origen doncs és extens, ja sabeu tota la relació que té com a festa de primavera, sempre s'ha parlat dels arrels pagans i tot això. Sí que val a dir que jo crec que avui en dia la festa no té un sentiment religiós exagerat, perquè va molt associat a l'art, a l'art que representa fer una falla. Així que, però no va ser fins al 2016, fixa't, quan es considera o és considerat o és declarat patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO. Mm. És a dir, que podria ser considerat moltes altres coses abans, però això va arribar al 2016. Bé, les falles doncs, van relacionades amb tota una sèrie d'elements folclòrics, no? Com els monyos, els vestits regionals, les ofrenes a la Mare Déu dels Desemparats, la Xeperudeta.
Sí.
En ese mantell preciós. Enguany, no sé si ho has vist, que anava en una Mare de Déu mòbil o una cosa així. Que així
sí,
que
ho he vist als mitjans de comunicació, he vist que va sí, en una camioneta passejant-se, no?, per València, diguem.
Sí, i la paraula falla en si, etimològicament, en esta paraula, en valencià antic, realment s'anomenava les torxes que es col·locaven dins de les torres de vigilància. L'altre dia vam parlar així de la Torre Motxa.
Sí, fixa't.
Doncs imagina't una torxa ahí, en esa torre, per a poder vigilar qui venia i qui i entrava a la ciutat o coses així, i aleshores de fet apareix fins i tot el llibre dels fets, on diu que les tropes del rei en Jaume portaven falles per il·luminar-se, i aquesta associació doncs amb el temps imagina que ha vingut el nom que li donem avui dia a les falles.
Sí, serien com antorxes realment, no? El que estaríem parlant.
Sí, sí, no? Eren torxes, tal qual.
Torxes, sí, sí.
I les falles tal com les coneixem avui dia, doncs sembla que ja tenim documentació de la segona meitat del segle XVIII, on les autoritats municipals de la ciutat de València doncs diuen que en els carrers estrets doncs que no es podien fer falles, suposa que perquè cremarien alguna
les
casa.
Les façanes, no?
I després n'hi ha un autor que és Carles Ros, que és considerat un dels pares de la Renaixença, és a dir, de recuperar el valencià com a llengua, i ell ja parla també en aquesta segona meitat del segle XVIII, una miqueta abans, de fet, a principis de la segona meitat, sobre 6 o 7 falles de la ciutat de València. Carles Ros, per cert, va fer moltíssims diccionaris de valencià en aquell moment, que com a renaixentista, no renaixentista del renaixement, sinó de la renaixença, de la recuperació del valencià, doncs és molt emblemàtic. I damunt de les falles, que
sí,
també són importants en el nostre país.
Sí, però la veritat és que Sant Josep, a part de les falles, és també el dia del pare. Com s'origina aquesta tradició de dedicar-li el dia de 9 de març? Perquè recordem que hi ha altre Sant Josep, que és Sant Josep Obrer, que és el 1 de maig.
Efectivament. El que passa és que aquesta associació entre Dia del Pare i Sant Josep no ve des del principi.
Clar.
Sinó que, bé, sempre s'ha dit que a Babilònia, ja fa 4.000 anys, hi ha un jove que s'anomenava el Mesu, en les famoses taules d'Argila, doncs ja va fer una carta al seu pare dedicant-li, i que això podria s'entén com a l'origen del que seria el Dia del Pare. Però és molt més complicat que això. Anem a veure. Principis del segle XX. Celebra a Washington, la promotora és Sonora Smardot, un de 9 de març, perquè hi havia un senyor, el pare del qual era veterà de la Guerra Civil Americana, que era William Jackson, que, doncs, com que era, que havia criat 6 fills ella soles. I aleshores, ell escolta un sermó en l'Església Episcopal Metodista i diu sobre la importància dels pares, no? I li diu al seu pastor que la seva església doncs havien de fer això també, no? Honorar als pares, al pare com a figura, no? Fixeu-vos també tota la cultura patriarcal
sí,
i tot
sí,
això.
Sí.
I què va passar? Ell li va dir, doncs podries fer el sermó el 5 de juny, però el pastor no tenia temps i va dir, mira, no me dona temps de preparar aquest sermó per aquest dia i aleshores el faré el tercer diumenge de juny que tinc més temps. I aleshores, doncs així es va quedar, el tercer diumenge de juny, perquè al pastor no li venia bé el primer.
Quasi coincidia en el corpus, he de dir.
Sí, efectivament, això s'ha comentat moltes vegades. I després el president dels Estats Units, Richard Nixon, a l'any 72, doncs va dir, doncs això ho anem a fer oficial a tots els Estats Units. I així s'ha quedat en molts països de tradició anglosaxona, en el dia del pare és el tercer diumenge de juny, perquè el pastor no tenia temps de fer el sermó un altre dia.
Nosaltres ficant-li que és un origen bíblic i és aquest home que molt bé va cuidar els seus fills, no? Però clar, és un, va ser un poquet d'enveja, eh? També he de dir-te.
Sí, després així a Espanya sí que diuen que, clar, el Dia del Pare tradicionalment als col·legis doncs s'ha fet, jo crec que més a primària que a secundària, doncs fes-li alguna manualitat al teu pare, a ton pare, per allò de no fer coses exclusivament comercials, coses fetes en les mans, no? Sembla ser que això comença una mestra a Madrid l'any 1948, Manuela Vicent Ferrero, que la coneixien com el nom de Nelly, ella era mestra a Madrid, i va decidir, doncs això, dedicar un dia pedagògic a dir com agraïen al seu pare tot el que feia per als seus fills i tot això, no? Imagineu aquella època que també pares tenien 5 fills, 6 fills o coses així, no? Bé, van fer un festival, ho van relacionar amb Sant Josep i ahir va començar una miqueta tot, no? Perquè Josep és pare, encara que siga adoptiu. Tot això va anar prosperant i aleshores arriba a diversos diaris com el Correo de Zamora, Magisterio Español, arriba a la ràdio, com estem fent així, no?
Sí.
En un programa que se deia Última Hora d'Actualitat, i aleshores esta idea doncs va arribar a Galerías Preciados, que tots sabreu que...
Sí, molt famós.
Que és, no? El director del moment era José Fernández, i en 1953 fa una campanya ja comercial a la ràdio i ahir ja després se suma un senyor que es diu Ramon Areces, que era el director del Corte Inglés. I aleshores, doncs, és un dia que a través del comerç, no?, de la, doncs, també es va promocionar.
He de dir-te que és un poc Sant Valentín, eh?
Sí.
He de dir-te que és un poquet Sant Valentín.
El
no?
que passa és que jo crec que no tenim un equivalent com en Sant Valentí, que vam comentar que sí que tenim Sant Donís, sí, tenim Sant Jordi, sí. Tenim altres tradicions. Jo en el Dia del Pare jo crec que Sant Josep és tan important per a nosaltres així que no podem deslligar de cap manera.
Sí, però és veritat que en altres països se celebra el 9 de novembre.
Sí, en altres països se celebra el 9 de novembre, sí. I en moltes altres dates.
Sí, expliquem, comencem a profunditzar, diguem, com es celebra el Dia del Pare arrel del món.
Sí, a veure, com he dit, com els Estats Units hi hauria infinitat de països, no? Tots els de tradició anglosaxona. Després, com nosaltres... Tots els països de tradició catòlica, Itàlia, Portugal, França, doncs fan eixe dia, no? Itàlia, que és el que havia comentat al principi, allí fan el dia de Sant Josep, justet, fan un regal especial als pares que s'anomena Fritelle, podeu buscar a internet, Fritelle en doble L di San Giuseppe. I jo no sé la recepta, però és que he vist la imatge i són bunyols.
O sigui, aixina de clar, val? El Fritelle di Sant Josep són bunyols, o sigui...
I sempre està com la coca i la pizza, doncs que és la primer la gallina o l'ou, i nosaltres anem a dir que els Fritelles de Sant Josep s'han copiat.
Com va passar en la coca, que ja ho van parlar a sota mi.
Li van afegir formatge o el que siga i ja està.
I punto. I després, què més?
Rússia. A Rússia el fan el 23 de febrer. I és curiós, perquè, clar, 23 de febrer, de 9 de març, no sé per què, perquè és el dia del defensor de la pàtria. Es veu que l'any 1909 la data la celebraven les forces armades russes. I amb els anys, tots els homes van interpretar, suposa que per la tradició patriarcal, etc., de que era el dia de les forces armades russes, doncs és el dia del pare. I se fan desfilades allà, en Rússia, en honor als veterans de guerra i també dels pares.
Ja, sí. També és molt curiós. I Alemanya, com es fa?
Alemanya es fa el dia de l'ascensió de Jesús. El dia de l'ascensió de Jesús, però, clar, són 40 dies... després del diumenge de Pasqua. Per tant, cada any és un dia. És a dir, a partir del diumenge de Pasqua són 40 dies, hem de mirar el calendari litúrgic jo crec que enguany, el 2021, cauria al voltant del 9 de maig. Uh-huh. És a dir, a la primera o segona setmana de maig. I és el dia del pare, el dia de l'ascensió de Jesús. I aquest dia es fan festes, es veu, i els pares alemanys solen eixir en carros de menjar i beguda als carrers i celebren doncs, en família doncs, això, en carrets. Sí, sí, és molt curiós.
Sí, i
a cervesa alemanya.
Cervesa alemanya. Jo t'anava a dir, tampoc li fa falta que siga el dia del pare per celebrar-ho allà.
No, no, però bueno. I se mostrar perquè jo va haver vist cada cosa, el, com es diu, l'Octoberfest este.
Sí, per això. I després, als països de l'Orient també celebra, no?
Sí, bé, a veure, el Pròxim Orient són països de bastant tradició patriarcal, per tant, el pare. És importantíssim. Allí se celebra el 21 de juny, el primer dia d'estiu. I són així països com Líban, Egipte, Jordània, Síria... Bé, el Pròxim Orient.
Sí. Uh-huh. Al nostre calendari, el 21 de juny és Sant Lluís Gonzaga, he de dir.
Ah, sí. Sí, sí. Doncs mira, allí sembla que...
I ese dia pa lluïssos està redondejat.
L'estiu es relaciona amb la paternitat, és sí, molt sí, curiós. Sí. Així és la primavera. Uh-huh. M'agrada més la primavera, encara que dona al·lèrgies i coses així.
I, de ben, i aigua, i de repens sol, i constipats també aprofitem, no?, per a dir-ho.
Sí, sí.
I després, a Oceania.
Sí, a Oceania, és a dir, Austràlia, tot això, doncs allí, en canvi, és, jo crec que està més relacionat amb la tardor, perquè és el primer diumenge de setembre. Uh-huh. I és molt comercial, es veu que també que fan com així. Fes un regal a ton pare, coses així, és bastant, bastant més comercial. Encara que és de tradició anglosaxona, no ho fan com als Estats Units el tercer diumenge de juny, sinó el primer de setembre.
I als països nòrdics?
Als països nòrdics és el segon diumenge de novembre. Segon diumenge de novembre. També entre la tardor i l'hivern, no? Ja de camí a l'hivern. I hi ha curiositats com que a Finlàndia, en comptes de fer el regal directament, el que fan els xiquets és amagar-lo i donar pista als seus pares. Jo no sé si has jugat alguna vegada això, que te fiquen un paperet i et diuen és possible que vagis d'un calaix, no sé què, i vas al calaix. Ara tenes d'anar al costat de la finestra. I així tu vas arreplegant paperets per tota la casa, no ho has fet mai? Fer un regal a la teva parella, així?
No, no ho he fet, però va, tu copie i a veure si pròximament l'ho faig i el mareixi, no?
Però han de ser coses de pensar.
De pensar.
De deduir.
Serà com una gincana, també.
Una espècie de gincana vist de casa, eh? Doncs això és el que fan a Finlàndia, els pares. No m'ha agradat gens. La meva filla només té un any, però si m'escolta algun dia, no em facis això, per favor.
I després, als països islamístics també, no? La festa islàmica també es celebra.
L'aniversari de l'imam Ali és el 13 de Rajab, que és el mes que fa ser del calendari islàmic. Este imam va ser el primer profeta, era un dels primers profetes doncs, associats a Mahoma. Uh-huh. I perdó, va ser el primer que va acceptar el missatge del profeta. Uh-huh. I aleshores va dedicar tota la seva vida a l'islam i per tant es considera primer imam per xiites i per tant pare de, diguem-ne, dels seguidors de l'islam, perquè és el primer que el va acceptar, d'acord amb la tradició xiita. I en este dia, que és el dia del pare, el mes 7 del calendari islàmic, a l'Iran és típic que es reunisca la gent per honrar la seva memòria. I aleshores, per associació també a tots els pares.
I finalitzem amb Taiwan.
Taiwan és el 8 d'agost. El 8 d'agost és el dia 8 del mes 8 de l'any. I en xinès mandarí, la pronunciació del número 8, hauríem de tindre un xinès així, i la paraula agost, segur que s'assembla molt a la paraula pare. I és per això que la població, com s'assembla la paraula pare a agost i a 8, doncs van començar a fer el dia del pare en este dia, el 8 d'agost.
Fixa't que hi ha una barreja molt gran de per què celebra el Dia del Pare a cada lloc, però realment, si ens fixem un poquet així, ha sigut ja més iniciativa comercial o, en alguns llocs, anecdòtica també, no?
Sí, és curiós, perquè quan vam parlar dels vestits de comunió, crec que vam parlar també de Sant Valentí, doncs ahí està Galerías Preciados, no? Relacionada històricament al nostre país, tot per la part comercial. Sí que és veritat que a nivell pedagògic, que bueno, jo ho he fet alguna vegada, doncs sí que s'intenta, doncs sí, que els xiquets reconeguen que ser pare, l'esforç, com quan és el dia de la mare, el mateix, però no sempre a través de coses merament comercials.
Sí.
O materials, millor dit, no? Encara que és important, que l'economia s'ha de manejar, feu regals.
Sí, bon per dia. Favor. Això hi ha que fer, no? Que aprofiten avui.
Jo crec que si li heu de fer un regal al vostre pare, doncs bueno, no està malament aprofitar esta data, ja que estem. Que la cosa es maneja, que ja està bé.
Pues, Santi Cortés, moltes gràcies, perquè és que jo crec que sempre aprenem moltíssim amb tu de qualsevol tema que tractem, ja siga Sant Josep, Falles, Sant Valentí, que vinguin més dates per poder gaudir i que ens contes per què i com hem arribat a nosaltres, no?
Doncs res, que passeu un bon pont de Sant Josep, prenent cura, amb precaució, però que el gaudiu, que descanseu.
Que caiga algun bunyol, també.
També, per descomptat, el bunyol no faltarà any més, així a Vila-real.
Perfecte, pues, Santi, moltes gràcies i t'emplacem ja així al divendres que ve i veurem de què xerrem.
A vosaltres, gràcies.
Bueno, Maria, el que més gràcia m'ha fet és que caiga algun bunyol. Eh?
Sí, per favor.
Les dues del migdia, que passes un bon Sant Josep i un bon pont, Maria.
Sí, un poquet estrany, però sí.
Pues a tots vostès, a tots vosaltres, passeu-lo bé, disfruteu dels vostres pares, que és una de les coses bones que es passa a tot el món, tindré aquest bon dia per a passar en els pares. Nosaltres ens retrobem dilluns a les 12, com sempre, per aportar-los l'última actualitat de lo que passa al nostre voltant. Fins dilluns. Se inflama.